Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra volem parlar del metaverso. Un any després de la presentació davant de tothom de tot el món del metaverso, les funcionalitats potencials del metaverso són, diuen, quasi infinites. Diuen que afavoreix una major connectivitat i facilitarà les relacions socials, però que no podrà substituir a la presencialitat, segons els experts. Avui parlo amb un d'ells, que és el José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Senyor Ubieto, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem pel principi. Què és això del metaverso?
Bueno, el metaverso és una manera de nomenar un projecte que en realitat el que fa és situar-se dins d'unes noves tendències que podríem dir els mons virtuals, que el que fan és estendre la realitat, no? Per això s'anomenen també realitat estendida, en el sentit de que l'augmenten i la virtualitzen. Uh-huh. En aquest sentit, no té gaire novetat, malgrat que de manera publicitària i per qüestions de màrqueting, ara li diem això a una cosa que està per venir. No sabem fins i tot com vindrà i quan vindrà.
Uh-huh. En què canviaran les nostres vides amb l'arribada del metavers?
Bueno, el que ara ja està canviant les nostres vides és aquesta convergència de noves tecnologies, que són aquestes realitats virtuals, realitat augmentada, els xips corporals, la intel·ligència artificial, la robòtica. És a dir, hi ha un conjunt de tecnologies que el que fan és fer aparèixer noves formes de la presència. Fins ara teníem la presència física, és a dir, la del cos present, i teníem també les pantalles amb una certa virtualitat. Ara ens trobem que hi ha altres formes de la presència i això sí que té repercussions en molts àmbits, no? Mm. Imaginem l'educació. Aquesta virtualitat pot fer que hi hagi una tensió que ara cada vegada costa més per part dels docents, però també podem dir el contrari, no? Aquesta educació virtualitzada li resta, diguem-ne, força a l'autoritat del mestre i sobretot a la capacitat de transmetre no només contingut, sinó valors, responsabilitat, solidaritat, qüestions que són fonamentals en l'educació. No? Uh-huh. I podríem dir també a la medicina què suposarà totes aquestes tecnologies. Bé, ja estan suposant una capacitat de predicció, d'escàner, d'anàlisi, d'aprenentatge pels futurs metges mitjançant la simulació digital, que abans no n'hi havia, i per tant tot això són avanços. Però, d'altra banda, la medicina haurà de continuar tenint la capacitat de diàleg i de vincle terapèutic, perquè sabem que això és fonamental. Hi ha persones que no només els calen dir-li unes dades d'una analítica, sinó que cal també acompanyar-les de les frases adequades, del suport adequat i de l'empatia adequada.
Per això deia jo abans que no es podrà substituir amb la presencialitat.
Evidentment que no. Aquesta és una fal·làcia d'algunes promeses del metavers, no? Acabem de publicar un llibre que es diu Bienvenido Metaverso, ho preguntem, Presència, cuerpo y avatares en la era digital.
Sí, de Liliana Arroyo és l'autora, sí.
Liliana Arroyo, jo mateix som els autors. Llavors, bueno, ja ens preguntem una mica aquestes promeses de vida còmoda, segura, sense sorpreses, deixant el cos a casa mentre tu continues la teva trajectòria virtual, tot això fins a quin punt, diguem-ne, té sentit, no? Fins a quin punt serà real. Bueno, evidentment, tot això està molt lluny de ser real, però el que segur que no passarà serà una substitució, perquè la fal·làcia és creure que allò físic i allò digital són substituïbles, i no és així. Uh-huh. Són dos registres diferents. Allò digital pot complementar. Podem fer una reunió a distància i complementem tota una tasca d'equip que duem a terme. Però si només treballem a distància, si no coneixem, i jo li podria parlar de pacients que treballen amb multinacionals, amb gent de tots els continents i mai els han vist, això provoca conflictes, provoca problemes i ja està demostrat que la capacitat d'imaginació i creativitat disminueix molt quan tot és virtual només.
O sigui que podríem dir que el digital afavoreix la rutina i el presencial impulsa la creativitat.
Efectivament, això és el que diuen els estudis recents i també la clínica de cada dia ens mostra això, que per certes rutines és més interessant la virtualitat perquè redueix temps, redueix desplaçament i moltes altres coses, tot el que és automatització i més robotització, però quan s'ha d'inventar alguna cosa, quan s'ha d'imaginar mons que no existeixen, qüestions diferents, canviar de gir, diguem-ne, fer un gir a la teva idea, la virtualitat no és igual que tenir el cos davant de l'altre, perquè això implica un compromís i una capacitat de pensar diferent.
José Ramon, això pot comportar desenvolupament d'addiccions?
Bueno, sí, ho dic així amb una certa reticència, perquè de fet això pot augmentar d'una banda l'escapisme que aquests mons alternatius sempre han suposat. Això és molt antic, perquè ja Plató ja es va inventar la caverna com un metavers particular, no? I des de Plató doncs podíem fer la llista, no? Alicia en el País de les Meravilles, les Cròniques de Nàrnia, Matrix, sempre hem tingut aquesta necessitat d'imaginar un món alternatiu, no? Però el problema és que la virtualitat i sobretot la immersivitat, perquè el metavers és un pas més, passem de la web 2.0 a la web 3.0, és a dir, passem al 3D. Aquesta immersivitat produeix una captació de la libido, de l'atenció, molt més important. I això sí podria augmentar en algunes persones aquesta necessitat de passar més temps allà. Ara bé, el cos té les seves exigències, no? I quan tu estàs en un Oculus, que és aquests auriculars de Meta, als 15 minuts te n'adones que ho has de deixar, perquè comences a tenir mals de cas, migranyes, nàusees, vòmits, perquè el cos necessita tenir els peus a terra.
Efectivament.
I quan li treus, diguem-ne, el seu mar normal, comença a trastabillar.
Clar, per exemple, si parlem de persones amb problemes de timidesa o d'habilitats socials, podran, òbviament, beneficiar-se d'aquesta nova manera de relacionar-se, però el problema sorgeix quan lo virtual substitueix i no complementa la presència, no? Ningú qüestiona quan algú es disfressa, no? El problema és que tu no sàpigues que es tracta d'una disfressa, no? I que després te l'has de treure.
Evidentment. Hi ha persones com les que vostè diu, tímides, persones vulnerables, persones que a vegades tenen alguns problemes de mobilitat, no? Per a aquestes persones, la realitat virtual pot ser una finestra oberta al món i pot generar certes connexions, més que vincles, connexions, que són qüestions diferents. Connectar-te és una interacció efímera, unidireccional, i un vincle és una cosa més sòlida. Però bé, les connexions també són reals, també produeixen efectes, no? I a vegades són efectes d'entusiasme, de mantenir un lligam al món, i això pot ser interessant per molta gent. No? Ara, quan un creu que podria substituir la realitat, no?, i convertir la realitat en un món idíl·lic, com el vídeo del Zuckerberg,
sí,
doncs ho té una mica complicat.
Ara que diu vostè Mark Zuckerberg, que ara que fa un any que va presentar aquesta nova realitat al món, encara queda camí per recórrer fins que s'integri a les vides de tothom. Hi ha la bretxa digital, la geogràfica, de gènere, la socioeconòmica, o fins i tot el preu, encara poc assequible, dels auriculars, de les ulleres, de la realitat virtual, que sembla en allunyar l'arribada d'aquest món híbrid, però de moment està anunciat. Ja veurem què és el que passa més endavant. Li agraeixo molt, José Ramon Ubieto, psicoanalista, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i coautor, juntament amb la Liliana Arroyo, d'aquest llibre Bienvenido Metaverso, Presencia, Cuerpo y Avatares en la Era Digital. Moltes gràcies, en continuarem parlant.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.